Bona tarda, són les 7. És dilluns 4 de juny de 2012 i arrenquen aquí una nova edició del Temps de Descompte a Ràdio Maricel, la darrera. Darrer Temps de Descompte d'aquesta temporada 2011-2012, com els dèiem, que coincideix, evidentment, amb l'última jornada futbolística de la temporada. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, com ha quedat tot plegat. El Riudebitlles serà finalment qui acabi jugant la promoció d'ascens a la segona catalana després d'imposar-se 2-1 a l'Anoia, i el Ribes, que ho tenia pràcticament tot a favor, va perdre sorprenentment 2-3 al Bosc de Plaça amb les Roquetes, i finalment el conjunt de Fernando Quirós es queda sense premi, sense poder jugar amb aquesta promoció d'ascens. Recordarem també que la Unió Esportiva Sitges va guanyar 0-4 en el camp del base Espirall i que el Sobrense va rebre un important correctiu ahir en el comiat a Aiguadols. El comiat de la temporada 1-6 va perdre el conjunt de José Julián davant la Fundació Atlètic Vilafranca. Baixen finalment a la quarta catalana el Vistalegre Santa Margarida, el Torellenc i l'Espirall. Recordem, hem de fer un petit parèntesi perquè l'Olivella, com ja hem anat comentant últimament, agafarà la plaça del Vilanova B com a filial del Club de Futbol Vilanova. Tot això ho explicarem d'aquí uns momentets, com dèiem, en aquest resum que farem d'aquí uns instants d'aquesta última jornada del campionat. El món del bàsquet ens deixa la cloenda del Club Bàsquet Sitges d'aquest passat dissabte al pavelló de Pinsbens. Un molt bon ambient, per ser al pavelló. Recordarem que el Sènior B va perdre 61-69 amb Alcaldes, per tant haurà de capgirar aquests 8 punts de desavantatge en aquest proper diumenge en les semifinals del Campionat de Catalunya de la Tercera Catalana. I, com no, també un molt bon ambient per assistir a aquest partit de veterans que va enfrontar els veterans del Barça i el Real Madrid. El Real Madrid va ser clarament superior, es va imposar per 101-77. I en aquest darrer programa de la temporada, la darrera entrevista serà amb Ernest Serra, que al final de temporada deixarà amb el càrrec de director tècnic de l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges.
Temps de Descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Web del Servei Meteorològic de Catalunya.
Què és el web meteo.cat?
És el web on pots trobar tota la informació meteorològica que necessites.
Tota?
Posa'ns a prova.
Les prediccions del temps per a Catalunya.
Evidentment. Fins a 8 dies vista.
La pluja i els llamps en temps real?
I amb la informació actualitzada cada 6 minuts.
La temperatura i el vent?
Amb dades de 165 estacions meteorològiques.
I també els avisos de calor.
De pluges o de vent fort.
O de mala mar.
I a quina adreça era?
Moltes més dades i informacions a meteo.cat.
O truqueu al 012.
Saps què? Tots els teus dubtes sanitaris ja tenen resposta telefònica gràcies a Sanitat Respon. Sanitat Respon és una plataforma de salut multicanal atesa per professionals sanitaris que t'aconsellaran, resoldran els teus dubtes o t'informaran sobre els problemes de salut les 24 hores del dia tot l'any. Aquí trobaràs tot tipus de consells sobre salut, medicaments, vacunes, pediatria, alertes sanitàries. Sanitat Respon dona resposta a qualsevol situació sanitària que no sigui una emergència. A més, podràs seguir el programa per deixar de fumar. Sanitat Respon és una peça rellevant del sistema de salut que aporta qualitat i continuïtat a l'assistència sanitària. Sanitat Respon també fa seguiments a pacients fràgils i crònics. I saps què? Podràs programar visites i tramitar la targeta sanitària. Saps què? L'ajuda immediata és Sanitat Respon. 902-111-444. Pensa-hi. Guanyaràs tu i guanyarem tots. Generalitat de Catalunya.
Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.
Més a prop. Sempre mirant endavant.
Més a prop.
Vinga, va, comença la sabana.
Viu els castells de més a prop. Amb la colla jove de Castellers de Sitges.
Així, vinga, les mans per davant, les mans per davant.
Assajos dimarts a partir de les 8 del vespre i divendres a partir de les 9 al Palau del Rei Moro. Colla jove de Castellers de Sitges. Bona pinya, bons castells. La jove a internet, www.jovedesitges.org.
Més rapideta, més rapideta, vinga.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
La informació esportiva un dilluns més protagonista a la sintonia de Ràdio Maricel en aquesta darrera, última ja edició del temps de descompte de la temporada 2011-2012. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Colorín colorado, este cuento se ha acabado.
S'ha acabat.
Una temporada més al sac.
Sí.
I quin final, futbolísticament parlant?
Quin final?
Ahir al migdia va ser... un migdia d'allò d'anar escoltant la ràdio, trucades de telèfon, missatges, whatsapps, etc. El Ribas ho tenia pràcticament tot a favor per jugar la promoció d'ascens i va perdre a casa seva amb les Roquetes 2-3. Les Roquetes que anava en tota la tranquil·litat del món i li va fer una feina, i quina feina? 2-3 va guanyar el conjunt de Sergio Izquierdo i el Riu de Bitlles, que teòricament ho tenia pitjor, tot i que també jugava a cara seva amb un rival que ja ho tenia tot fet com la noia, va acabar guanyant 2-1. També en patiment.
Sí, i en l'últim minut.
I en el darrer instant, sí, pràcticament. Sí.
Sí, de fet, em sembla que el partit del Ribas ja havia acabat i estaven escoltant a veure si tenien notícies, doncs, que Riverte, San Pedro de Villas.
Que al final del partit, o quan va acabar, sobretot, recordo que quan va acabar el partit del Sitges al camp de l'Espirall, ja, les informacions eren una miqueta confoses, en el sentit que algú creia que el Riu de Villas no havia guanyat, sinó que havia empatat. El company de Ràdio Vilafranca ens va assegurar que no, que el Riu de Villas havia guanyat 2-1 i que, per tant, si es confirmava també la derrota del Ribas a casa amb les Roquetes, era el Riu de Villas qui acabava jugant la promoció d'ascens. I així ha estat.
Sí.
Era un final que penso que pocs esperàvem,
No, un fora de guió, no?
Sí. Ara ho has dit, fora de guió.
Perquè no l'esperava ningú. Ni que el Ribas perdés.
No sé si la mateixa gent de Riu de Villas esperava aquest final.
No, a veure, si estàs jugant, doncs en el futbol mai 2-2 són 4, no? Pot passar moltes coses, no? El que passa que ningú donava que el Ribas perdés amb el Roquetes, i més un Roquetes que venia de perdre amb el Sobrense, el penúltim partit, però que, com va dir el Izquierdo, recuperava 3 o 4 jugadors, doncs, delanters, que són significatius en l'equip i que anaven tota l'artilleria a jugar a Ribas perquè el seu objectiu era, doncs, anar a guanyar, perquè no jugava res, però clar, el futbol, ells van tenen que sortir a guanyar.
Sí.
Ara se parla molt, s'especula molt, es diu que fins i tot anaven
primats
per part del Rodivilles, fins i tot quantitats, ja s'han dit, ahir jo vaig escoltar 2.000 euros.
Si es parla d'aquesta xifra de 2.000 euros, que és la quantitat que, presumptament, li havia o li ha de donar al Rodivilles a les Roquetes per haver aconseguit guanyar el camp del Ribas.
Jo vaig estar parlant amb el Sergio Izquierdo, l'entrenador del Roquetes, i a mi me va dir que, diu, tant de bo, nosaltres vam anar a fer la nostra feina, a nosaltres ningú no ha dit res, però tant de bo aquests rumors haguessin sigut certs, perquè això voldria dir que després de fer la feina que hem fet, doncs...
Home, 2.000 euros...
Són pessetes,
Són calés.
Són euros.
Tampoc et treuen de la misèria, però en aquest cas, si parlem d'un club de futbol, evidentment, són molt benvinguts. Bàsicament perquè, per exemple, ahir ho deia el Manel, quan parlàvem amb ell, de la possibilitat que el Sitges pogués jugar a la Copa Ràdio Vilafranca, que finalment no podrà ser, perquè bé, la derrota del Ribas l'ha acabat perjudicant en aquest sentit, diguem, home, si el Sitges o l'equip que guanya la Copa Ràdio Vilafranca s'endú 1.000, em sembla 1.100 o 1.200 euros, aquests calés se'ls queda a la plantilla per fer una miqueta el que ells vulguin, un viatge o un... el que sigui, vaja. Uh-huh. Vull dir que sí. són molt benvinguts.
Són diners. El que passa que el Sergio Izquierdo en deia, està molt bé que diguin això, que nosaltres teníem una prima de 2.000 euros, però ells no han dit que ells també ells van oferir una prima al Noia perquè doncs tregueu un bon resultat del camp del Rodevillas per si ells ens ho pagaven. Uh-huh. Això també m'ho va dir ahir el Sergio Izquierdo, diu, però això ells no ho diuen, però a mi m'ha arribat doncs que els del Noia també anaven premiats, anaven primats.
Hi havia primes creuades.
Sí.
I no era precisament la prima de risc.
Ara arribaran molts rumors. I sí, a més, sí. Això ja ho dèiem, que si el Roquetes hagués perdut, doncs ara fins i tot es parlaria clar. Si això ja estava pactat, el Ribas tenia que jugar a la promoció.
Si perds, perquè perds. Si guanyes, perquè guanyes. En fi.
Passa que al Roqueta li va sortir un bon partit, no diferent, perquè jo vaig estar parlant fins i tot amb el porter València i em va dir, no diferent als altres partits, perquè tampoc van jugar, el que passa que el Ribas va jugar molt malament.
I a remolc, sempre.
Exacte, le va pressionar molt, le va significar molta pressió aquest partit i doncs el Coco no va treballar. Uh-huh. I diu, va tenir ocasions, com a mínim 10 o 11 ocasions claríssimes al Ribas, nosaltres vam tenir 3 i la van clavar.
Total, que Molanta campió d'aquesta temporada 2011-2012, déu-n'hi-do també quin final de temporada aquesta que ha fet el Molanta, ha perdut pràcticament tot el que no havia perdut durant el campionat, també en certa manera s'entén. El Riudebitlles, per tant, finalment jugarà la promoció d'ascens a la segona catalana. I a la part baixa, Toni, més o menys el guió aquí sí que estava bastant escrit,
Sí,
bastant
sí,
escrit.
Sí,
Vista Alegre, sí. Santa Margarida, Torrellenc, Olivella i Espirall, d'entrada aquests quatre perden categoria. Però aquí hi ha la qüestió de l'Olivella. Curiós, si més no, perquè la gent de Vilafranca preguntava sobre el resultat de l'Olivella, que jugava ahir al camp del Montserrat Igualada. L'Olivella, recordem, va perdre 2-0, per tant és un dels equips que baixarà, que perdrà categoria. Però hi ha aquesta qüestió de filialitat amb el Vilanova.
Sí, el que passa que això...
No és oficial encara, aquesta qüestió.
No,
això farà... D'entrada ha de quedar clar. Teòricament s'ha de fer oficial, vaja, aquesta setmana.
Sí, aquesta setmana
si no, farà...
No lo podíem fer oficial si no acabava la competició. Mm. Perquè, clar, està competint el Vilanova.
Això s'explica de la següent manera. L'Olivella esportivament per categoria, perquè ha quedat tercer per la cua, però com que a partir d'aquesta setmana passarà a ser oficialment filial del club de futbol Vilanova, del primer equip, i el Vilanova B, per tant, desapareix, això vol dir que l'Olivella agafa plaça del Vilanova B i que no perdrà categoria.
Sí, no. Sí, és així.
I que...
El que passa que... quan la informació doncs, no ha sobrepassat el que és el Garraf, és perquè tot va anar molt ràpid. La setmana passada, el divendres, dijous a la tarda, el vicepresident, el senyor Lara, del Vilanova, va confirmar doncs, que sí, que la decisió de no comptar amb el filial del Vilanova, amb el B, perquè tothom el coneix com bé, ja era una realitat.
Sí, sí.
No? No comptàvem amb ells perquè era...
Econòmicament no era viable. Sí,
era deficitari. I doncs què passava? Doncs que pactaven amb un equip de la comarca, ells no van dir el nom, amb un equip de la comarca, doncs per ser filial del Vilanova i d'aquesta manera tenir un B... Uh-huh. Però amb el nom de l'equip de la comarca que sigués. No? El diumenge a la nit, un servidor va poder parlar amb l'Àngel Calvo i li va preguntar sobre aquest tema. Àngel Calvo em va dir doncs, que sí, que era l'Olivella el que seria el filial.
L'escollit.
Perquè Àngel Calvo, la seva empresa, és sponsor del Vilanova i fins i tot de les Roquetes, i què millor que fos el mateix sponsor del Vilanova, doncs el filiat del mateix Vilanova, que ell no continuaria com a entrenador, que ell havia fet la tasca mentre a veure si podia salvar l'equip.
Es parla ja d'un nou entrenador.
Sí, que el Dani Gimeno, no? I fins i tot em va dir que ell seguiria com a directiu perquè farien com una unió de directius entre los de Vilanova i l'Olivella, doncs més que res per anar seguint a l'Olivella i anar aportant jugadors que després li poden anar molt bé al primer equip del Vilanova.
Uh-huh. Doncs aquesta és la situació. Aquesta és la situació que s'ha produït en les últimes setmanes i que permetrà a l'Olivella no perdre categoria. Sí. Això també és important.
Sí, el que passa que ahir estava molt dolent perquè el que volien era salvar la categoria per mèrits propis i no l'han aconseguit. Clar, ahir tenien tot un os, el camp de Montserrat Igualada.
És evident que si tu t'has d'anar a jugar la permanència o el títol, digue-li com vulguis, al camp del Montserrat Igualada, miau, no?
No, és que no. No. És que allà tan sol ha guanyat un equip.
És com ahir, Toni, jo estava convençut que els Sitges guanyaria el camp de l'Espirall. L'Espirall, per mi, ahir li va tocar el pitjor rival.
I perquè no va apretar molt més a l'accelerador els Sitges, perquè jo penso que el 0-4 li va anar molt bé, i és una llàstima, perquè s'hagués posat a 90 gols.
Sí, s'ha quedat a un gol
a un
dels
gol
90.
De 90
sí.
No?
Bueno, de llarg, els Sitges queda màxim golejador.
De fet, això me diu moltes coses.
És un títol honorífic, però bé, en qualsevol cas...
Però me diu moltes coses. El Sitges ha estat el màxim realitzador. El Sitges el que l'ha matat una miqueta ha estat que no ha sigut un equip regular, perquè el Sitges ha sigut capaç de fer el més difícil, guanyar el camp del Montserrat Igualada. Allà no ha guanyat ningú.
Però ha guanyat en pràcticament dos anys no ha guanyat ningú.
Sí, dos temporades, però ha guanyat el Sitges. El Sitges ha sigut capaç de fer el més difícil, per això me queda aquella sensació de que ha sigut una temporada de transició pels Sitges, però si el Sitges hagués sigut més regular, ara estaríem parlant d'un Sitges potser que estigués jugant que intentés jugar la promoció.
La promoció. Parlant amb Manel Rodríguez, Manel Rodríguez ja ens va pràcticament confirmar que Carlitos no jugarà als Sitges la temporada que ve.
Sí, sí, el que passa que...
Sabíem que Carlitos d'entrada jugarà o té moltes opcions de fer la pretemporada amb el Vilafranca de tercera divisió, i a partir d'aquí Manel deia: home, jo prefereixo que el Carlitos no es quedi la temporada que ve. Això vol dir que anirà un equip de superior categoria i que ell tindrà opcions de progressar.
Sí, el que passa és que jo he llegit la lletra petita, dintre de la seva reflexió, sempre busca la reflexió que tu
la doble lectura,
agafes, lectura. I la meva doble lectura és que sí, que està molt bé, que el Carlitos farà la pretemporada en el Vilafranca. Però coneixent en Pucci, coneixent que té el seu fill jugant allà, jo no sé si el Carrito disposarà de molts minuts. Pot ser que, això ho diu Toni Muñoz, pot ser que el Carlitos doncs faci la pretemporada, sigui jugador del Vilafranca, però també pugui jugar amb els Sitges. I això, la meva reflexió, a la meva doble lectura, és molt positiu pels Sitges.
En qualsevol cas, Manel ja va deixar clar que, en el suposat que Carlitos no continués, el seu substitut pràcticament ja el tenen.
Ja ho tenen. No va dir el nom.
No va dir noms.
Ara anem a...
Sí, sí.
A pensar i a treure conclusions quin pot ser aquest nom, no?
Sí, sí.
Perquè n'hi ha
delanters. Un jugador que t'asseguri 27, 28...
A mi n'hi ha un jugador que m'agrada molt, a part d'Òscar Salcedo. I aquest està més a la mà, perquè el seu equip no fa equip, que és Martí. Ja ho veurem.
Martí Ferret, de Vilanova. Bé.
Sí, sí, a mi m'agrada molt. Bé, ja ho veurem.
El Sitges està treballant en aquestes últimes setmanes i ho deia, ho confirmava el Manel, que bé, tampoc està sent fàcil, no? Perquè pràcticament es quedaran la majoria dels jugadors de l'actual plantilla. Això vol dir que, evidentment, tu pots fer una plantilla, tornes a fer una plantilla àmplia. I això és bo i no és bo, en aquest sentit. Molt bé, després ho escoltarem el Manel, a veure què deia ahir després del partit. I el Sobrense, que acaba la seva singladura de la temporada rebent un correctiu que pocs podíem imaginar. Ahir 1-6 amb la Fundació Leti Vilafranca.
Sí, el que passa que quan va acabar el partit, n'hi havia allò, aquell neguit de que s'havia perdut, però un mal partit ho té tothom.
Un mal dia el té tothom, és evident.
Un partit, un mal dia, lo va tenir el
Sobrense. És a dir, l'ahir jo crec que no pot tapar la segona volta que fa el Sobrense.
No, el Sobrense ha fet una segona volta sensacional, però ha tingut un equip que l'ha sabut jugar molt bé, el Sobrense, que ha estat la Fundació Leti Vilafranca, que en dos partits ha fet 10 gols. De tota manera, té que dir tot, es té que dir tot. La Fundació de Tic Vilafranca va venir ahir reforçada amb 3 o 4 jugadors del primer equip del Vilafranca. Penso que...
La pregunta és, calia?
No.
Que estan en el seu dret, ho deia el Josu, estan en el seu dret de fer-ho, eh? Vull dir, poden alinear...
No calia, perquè
si el reglament i la llei ho permet, doncs endavant, però calia.
Vull dir, no calia.
Fins i tot el Josu diu, bueno, què els hi han fet, no?, amb aquesta gent, per evidentment... Això són reflexions que un fa després d'un mal dia, no? Perquè si el Sobirán s'hagués guanyat, totes aquestes qüestions no haguessin sortit.
Però...
Estic convençut, però... repeteixo... La de Tic Vilafranca tampoc jugava...
Que no jugava res.
Bueno, jugava els
3 punts.
Sí, els 3 punts i ser millor equip de la segona volta.
Però no perillava res.
No.
Tan sols ser el millor equip de la segona volta. Uh-huh. En lo de més, tot estava igual. Jo, que portés 3 o 4 jugadors del primer equip, primer que no ho trobo lògic, perquè si tu comptes amb una plantilla, la plantilla aquesta és la que s'ha sacrificat al llarg de tota la temporada i tu tens que comptar amb tots els jugadors. Uh-huh. Fet el que va fer el Manel a l'Espirall, que va tenir minuts tots, tots els que tenia la banqueta, perquè tu disposes d'aquesta plantilla, o com el Suburense ahir tenia algunes baixes significatives, doncs el que tenia lo va tocar, però disposar de jugadors d'una altra categoria més alta perquè sigui equip del mateix Vilafranca, la Fundació, doncs jo no ho trobo correcte, però potser l'entrenador sí que ho troba correcte, va creure convenient, i crec que això no treu que el Suburense va llançar la segona part.
No, la segona part
perquè
no.
La primera part,
jo diria que els 90 minuts.
Sí, però la primera part encara el Suburense va tenir ocasions, i fins i tot el 2-0, que va acabar el 0-2, que va acabar la primera part, per mi va ser molt excessiu, perquè jo penso que el Suburense va tenir 4 ocasions, no va marcar cap gol, ells van tenir 3 i van marcar 2 gols.
Partit horrorós.
Però la segona part va ser ja...
Partit horrorós del Suburense, no és el millor final, sens dubte, però bé, repeteixo, que aquest darrer partit no amagui la segona volta que...
Exacte, tu ten en compte que la primera volta el Sobrense va perdre 10 partits i en aquesta segona volta el Sobrense ha perdut 3.
3, sí, els números parlen per si sols. Després serà interessant escoltar Josu.
Sí.
Serà molt interessant la reflexió que feia, perquè el Josu evidentment estava...
Estava molt tocat.
Estava molt tocat.
Pateix molt.
Estava dolgut.
Sí.
És a dir, abans del partit ell tenia clar que penjava les botes, que el Mario també plegava i que el David Granados també. Aquests tres jugadors, teòricament, ahir es retiraven. Però ahir, quan acaba el partit, el Josu diu: ara tinc dubtes sobre si he de ser entrenador o he de seguir sent jugador.
Sí, però la meva doble lectura un altre cop. Penso, jo no sóc el Josu, penso que el Josu té moltes ganes de seguir, perquè ell creu que l'alternativa del Sobrense és la continuïtat d'ell. Ell farà moltes coses i la mentalitat la canviarà. De fet, ja l'ha canviat la mentalitat, tot i perdre 6-1 ahir o a 6. Ha canviat molt la mentalitat.
Sí, ell es va queixar molt ahir va parlar molt d'orgull.
D'orgull.
De l'orgull,
sí, que
a l'equip li ha faltat en aquest últim partit l'orgull, no? I una miqueta la sensibilitat d'estar al costat de jugadors que plegaven del Sobrense, no?
Sí, el que passa que ell també té que treure conclusions, i això potser ahir no ho vam repassar tant, que el partit mateix de les Roquetes ells van anar amb 4 o 5 bases significatives, importants per Sobrense, i els que van sortir lo van fer tot el possible per guanyar el partit i lo va guanyar.
Sí.
Penso que la defeta d'ahir doncs és per treure conclusions, per valorar-lo, però no per fer...
Sí, un estrip, per estripar-ho tot. No. Que probablement quan acaba el partit la sensació que tens és m'ho carrego tot i aquí no queda ni ningú.
I més un entrenador tan temperamental com el Josu, que ho sent molt, que ha patit molt, que gairebé no dorm quan té un partit.
Ell creu que ho ha donat tot i més,
en
aquest temps que ha estat com entrenador o jugador, i que ahir els jugadors li van fallar.
Jo també li diria al Josu que ell també tindria que fer la seva valoració, el que és millor per ell, perquè clar, si té que patir molt amb el Sobrense potser no és el millor per ell, però si ell creu que la seva aportació al Sobrense li pot anar com els de Mel, hem vist molt bé, doncs endavant. I crec que el seu futur pot ser com a entrenador, primer és el primer pendany és el Sobrense, però pot anar molt més a dalt, perquè crec que és un dels entrenadors que s'ho senten molt i que si lo treballa bé pot arribar
en fi, a lluny. Veurem quina és la decisió final. En qualsevol cas, el Josu va emplaçar els seus jugadors a demà. Sí. Demà dimarts hi ha entrenament i ell va ser molt clar, la pilota ara està a la taulada dels jugadors. Ells ara m'han de demostrar doncs aquest orgull, no?
Sí, 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 clar.
Tot i que s'acaba la temporada, però demà els vull aquí.
Però
demà els vull al camp.
Sí, el que passa.
I que tothom faci autocrítica, no? I reflexioni interiorment del que ha fet bé i del que no ha fet tan bé.
Sí, sí, el que passa és que a partir d'ara tu tenen en compte que ell se va trobar un equip fet. Ell ha treballat amb un equip fet tota la segona volta i doncs ara ell pot treballar l'equip que vol i amb els jugadors de l'actitud que ell vol. Ell pot exigir-li molt més als jugadors, perquè és a partir d'ara, si ell continua com a entrenador, el que farà l'equip, no se'l farà ningú.
Això és el que ens deixa a grans trets el cap de setmana, el darrer cap de setmana futbolístic. La competició no s'acaba perquè recordem que hi ha la Copa Ràdio Vilafranca en joc. S'han jugat ja les primeres eliminatòries amb els equips de la quarta catalana. Després farem un repàs de com queda tot plegat. Si no tinc mal entès, avui a les 9 del vespre, d'aquí una estoneta, es farà el sorteig del quadre final d'aquesta 13a edició de la Copa Ràdio Vilafranca. Un cap de setmana, com dèiem, que ens deixa també la cloenda del Club Bàsquet Sitges. Dissabte a la tarda, un magnífic ambient al pavelló de Pinsbens. D'entrada, per assistir al partit d'anada de les semifinals del Campionat de Catalunya de la tercera catalana, que el sènior B del Bàsquet Sitges, tot s'ha de dir, en un partit no massa brillant, va acabar perdent per 61-69 amb el Caldes. Això vol dir que haurà de capgirar aquests 8 punts de desavantatge amb aquest proper diumenge dia 10 a la pista del Caldes per ser a la final del Campionat de Catalunya d'aquesta tercera catalana. Un Club Bàsquet de Sitges que va aprofitar també per repartir tots els trofeus de la temporada, tots els obsequis en forma de record de tots i cadascun dels jugadors i jugadores del Bàsquet Sitges i de l'Esportiu Sitgetà per aquesta temporada que ja ha acabat, la 2011-2012, i després el partit de veterans entre el Barça i el Real Madrid. Un Real Madrid que probablement va venir amb un millor equip que no pas el Barça, Toni, i al final 101-77.
Sí, sí, i a més, jugador més en forma, no? El que passa que també a mi em va causar molt efecte Nacho Solozabal.
Sí, Nacho Solozabal, el veus i dius, bueno, és el mateix Nacho Solozabal de fa 20 anys.
Sí, sí.
És a dir,
sí.
No ha canviat aquella cara de nen que té. Sí,
cara de nen, sí, sí. A més, molt bé els seus tirs exteriors. A mi m'agrada molt la seva aportació. Galilea també va ser un dels jugadors que m'agrada bastant. De fet, jo, al principi, Galilea està més gran, no?
Té els cabells blancs, vull dir, es veu un desgast en aquest cas.
Sí, sí, més desgastat.
Ens va cridar molt l'atenció també i ens va alegrar molt veure jugadors que han jugat als Sitges, al Club Bàsquet de Sitges, Palacios i Jordi Darder, el gran Jordi Darder, que, bueno, ara està allò... Ja quan jugava al Sitges era un jugador allò
de pes, sempre ha sigut de pes.
Un jugador...
Sí, sí. També va portar bastant punts, bastant molt bé.
Doncs ens va alegrar especialment, repeteixo, veure aquests jugadors que han jugat en aquell Club Bàsquet Sitges, en aquell sènior que entrenava Enric Pinyol.
El que està en un moment sensacional és el madridista Arlaucas.
Arlaucas, Joe Arlaucas, sí, sí, sí. Uf, el Madrid, clar, va venir amb Arlaucas, va venir amb Zan Tabac, amb Beirán, sí, sí, el Sanz.
És més jove.
Lucio Angulo.
Sí, sí, Lucio
clar,
Angulo.
Va venir amb un equip, doncs...
Però va ser un partit, un espectacle, no? La gent no va marxar, va aguantar fins a l'últim moment i va ser tot un espectacle. Jo penso que va quedar molt content Roger Estallet. De fet, ell va dir que se l'havia pensat si l'any que ve no tornaria a fer una altra vegada, si aquest torneig aquí a Sitges.
Era la quarta edició del torneig del trofeu Nàcex de bàsquet de veterans.
Perquè les sensacions...
És el primer cop que el Barça no guanya.
El primer cop, sí. Sí.
I... Les tres primeres edicions, com ens va recordar el propi Roger Estallé el passat divendres, les havien jugat amb la selecció catalana, amb la Iugoplàstica, un altre grandiós equip, un històric del bàsquet europeu, del bàsquet FIBA, i la darrera temporada em sembla que van jugar amb la selecció grega. Sempre havien guanyat el Barça, però dissabte al Madrid...
Era molt Madrid.
Era molt Madrid.
Era molt Madrid.
Era molt Madrid. En fi, són qüestions que comentarem en aquest darrer programa de la temporada. Ens permetran també que avui felicitem especialment a dos atletes sitgetans, concretament en Dani Serra i la Vinyet Noguero, perquè ahir van guanyar la cursa dels 10 quilòmetres que es va córrer a Vilanova i la Geltrú. Dani Serra i Vinyet Noguero, per tant, campions d'aquesta cursa de 10 quilòmetres que es va disputar a Vilanova i la Geltrú. Dit això, entrem ja en matèria. Anem ja per repassar els resultats futbolístics d'aquest cap de setmana. Els primers, els de la Blanca Subur, els dels equips de la Blanca Subur, que ens passa a comentar com cada setmana l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Em sembla que aquest és l'últim cap de setmana ja de competició.
Sí.
Per tant, fem repàs ja d'aquests darrers marcadors que ens deixa aquesta temporada 2011-2012.
Bueno, pues el juvenil B, Viladecans 1, Blanca Subur 3. Salvats. En l'últim partit, en el que es jugàvem al descens, la Blanca ha tornat a encandilar amb el seu joc i ha guanyat un partit molt dur. Aquella gent ja ens esperaven.
Era un bon final, eh? Ha tingut un bon final el juvenil B.
Molt bé,
per tant, mal, això sí. L'ha permès salvar la categoria.
Sí,
perfecte.
Sí. Cadeta, Blanca 3, Sant Andreu de la Barca 2. Un bon partit del cadet. Ara que s'ha acabat, comencen a jugar bé.
Això també passa, eh?
Sí, sí. Cadet B, Atlètic Vilafranca 2, Blanca 1. Costa molt lluitar contra una. La Blanca ha jugat un bon partit, però ho ha perdut. Infantil A, Sant Boià 0, Blanca Subur 4. Partit netament dominat per la Blanca en el joc i en el marcador. Infantil B, Blanca 4, va ser l'Arbós 5. Anaven 4-1 a favor de la Blanca i no han sabut aguantar el ritme i s'han enfonsat. Infantil C, va ser Vilanova 0, Blanca Subur 7, partit de net color visitant. Han dominat el joc i marcador. A la Vina, Blanca Subur 0, Igualada 6. Un campió que ha quedat davant del Barça és un equipàs. Una Igualada que ha quedat davant del Barça a la categoria és un equipàs. A la 20B, Atlètic Vilafranca 6, Blanca 1. Contra un A han caigut col·legiats. A la 20C, Sant Bonaventura 6, Blanca Segur 3. Van caure col·legiats en un partit molt disputat. A la 20D, Blanca 3, Atlètic Vilafranca 3. Partit molt disputat entre dos forts equips. La Blanca ha tingut més ocasions, però s'han desperdiciat totes. A la 20E, Unió Esportiva Sitges 4, Blanca Subur 4. Després d'anar guanyant 2-4, la pressió ha fet un empat que no reflexa el succeït al camp. Benjamín A, Atlètic Vilafranca 4, Blanca Subur 4. Un bon empat fora de casa amb un partit molt igualat. Benjamín B, Blanca Subur 5, Unió Esportiva Sitges 1. Derbi dominat per la Blanca, que ha sigut més efectiu de cara a porta. Benjamín C, Atlètic Vilafranca 5, Blanca Subur 1. Han perdut davant un equip molt fort. Benjamín D, Blanca Subur 0, Penya Jove de les Roquetes 3. Poc ha tingut a pelar contra una. Per últim, al campionat local de Bisbens s'han jugat partits de selecció en les dues categories. De cara a la setmana que ve, que farem la cloenda de la temporada.
Doncs, si s'ho volen apuntar a l'agenda, la setmana que ve, cap de setmana que ve, si no m'equivoco, diumenge o dissabte?
Dissabte.
Dissabte. Dissabte dia 9.
Dia 9. Dissabte la cloenda i el diumenge el torneig de Benjamins.
Fantàstic. Doncs, Albert, moltíssimes gràcies. Una temporada més.
Molt bé.
Per col·laborar amb nosaltres, per fer-nos arribar cada setmana tot el referent a la Blanca Subur, als equips de la Blanca. I res, que passi vostè un bon estiu.
Home, ja sabeu que jo sempre estic a les ordres del deport.
Molt bé. Doncs, Albert, moltíssimes gràcies. Molt repeteixo, un any més.
Igualment.
Per la teva col·laboració. Que vagi
Igualment.
Molt bé. Adéu-siau.
Vale, adéu.
Doncs el futbol, que malgrat tot no s'atura, perquè com ens ha recordat l'Albert Lluís, aquest dissabte la cloenda al Nou Pinsbens, la cloenda de la Blanca Subur amb els partits finals ja de la Copa del Campionat Local i diumenge l'endemà el torneig de futbol formatiu de Benjamins. Més futbol, més resultats. En aquest cas parlem de futbol femení perquè el sènior B del Suburense ha acabat ja la temporada. Ahir jugava el seu últim partit de Lliga i el va perdre per 0-4 amb l'Òdena. Un Suburense B que acaba aquest campionat de Lliga de la segona divisió classificant-se en la sisena posició, havent sumat 46 punts. I qui també ja s'acomiada definitivament de la temporada és el sènior A, que ahir va jugar a partit de segona ronda de la Copa Catalunya al camp del Lloret. Resultat, doncs, que ho diu tot, Lloret 7, Suburense 0. Per tant, el primer equip del Suburense femení que s'acomiada ja d'aquesta Copa Catalunya i de la temporada. Comentats ja amb aquests resultats, aquests primers resultats futbolístics, entrem en matèria, tornem, de fet, entrar en matèria per repassar ja la darrera jornada al grup 12 de la tercera catalana. Es va jugar ahir la darrera jornada al grup 12 de la tercera catalana i quin final! Déu-n'hi-do. Finalment, el Riudevitlles serà l'equip que acabarà jugant la promoció d'ascens a la segona catalana. El Ribes ho tenia pràcticament, doncs, tot a favor i va perdre 2-3 amb les Roquetes de Sergio Izquierdo i el Bosc de Plaça. Una autèntica sorpresa si tenim en compte que les Roquetes no es jugava absolutament res més que els 3 punts. En fi, un final dramàtic que a la part baixa ha volgut decidir que siguin Vistalegre, Torrellenc, Olivella i Espirall, en principi, els equips que perdin categoria. Dic en principi perquè, com comentàvem ara fa uns moments, aquesta qüestió de filialitat de l'Olivella amb el club de futbol Granova, doncs, salvarà el conjunt de l'Olivella i acabarà perjudicant, no sabem si hi ha un quart equip d'aquest grup 12 de la tercera catalana. En fi, això ho veurem i ho coneixerem ja en els propers dies, en les properes setmanes. El Sitges acaba la temporada, doncs, de la millor manera possible, guanyant 0-4 al camp del Base Espirall, i el Sorense de la pitjor manera, encaixant 1-6 a Aiguadols davant la Fundació Atleti Vilafranca. Repassem, per tant, els resultats d'aquesta 34a i última jornada al grup 12 de la tercera catalana. Espirall 0, Sitges 4, Montserrat Igualada 2, Olivella 0, Riudevitlles 2, Anoia 1, Penyajove 6, Vistalegre Santa Margarida 0, La Granada 4, Torrellenc 1, Hortonenc 3, Vilanova B 4, Molanta 3, Capellades 4, Ribes 2, Les Roquetes 3 i Suburense 1, Atleti Vilafranca 6. Classificació final, quadre d'honor, com es diu en aquests casos. Campió amb 78 punts, el Sant Pere Molanta. Serà la temporada vinent a segona catalana. Segon classificat amb 71 punts, Riudevitlles. Acabarà jugant la promoció d'ascens a la segona catalana. Tercer, Ribes amb 69. Quart, l'Atleti Vilafranca amb 58. Cinquè, el Sitges amb 55. Sisè, la Granada amb 53. Els mateixos punts que la Penya Jove i el Montserrat Igualada. El novè classificat és el Vilanova B amb 51. El Suburense queda finalment classificat en la desena posició amb 49 punts. 45 per les Roquetes, 40 per Hortonenc, 36 per Anoia i Capellades. I els quatre últims classificats, Espirall amb 30, Olivella amb 29, Torrellenc amb 27 i Vistalegre amb 26. I els volem recordar també que s'ha jugat aquest darrer cap de setmana la promoció, els partits de tornada de la promoció d'ascens a la tercera catalana. I dels dos equips del Penedès que aspiraven a ser l'any que ve a tercera catalana, només un acabarà jugant a la categoria. És el Sant Sadurní Atlètic, que li va fer un 7-0 al Carme. Per tant, el Sant Sadurní Atlètic, nou equip de la tercera catalana. Qui no jugarà amb la tercera catalana finalment és el Sant Sadurní, que tot i empatar 3-3 al camp del Don Bosco, duia un partit o una renda contrària de 0-2 del partit d'anada. Per tant, el Sant Sadurní es queda a les portes d'aquest ascens i el Sant Sadurní Atlètic serà finalment qui, sí, acabarà jugant a la tercera catalana, Toni. Per tant, un nou benvingut.
Sí, sí, eh? un equip del Penedès. Passa que de Sant Sadurní i potser l'ubiquen en un altre grup, ja veurem el que passa.
Ah, sí.
Perquè, de fet, fa molt de temps que, si tu veus, de Sant Sadurní no n'hi ha cap equip, perquè és de l'Anoia, i l'ubiquen a la banda.
La configuració provisional la sabrem d'aquí una setmana, perquè dilluns que ve està previst que la Federació Catalana de Futbol facin ja aquesta reunió per una miqueta ubicar tots els equips per la temporada 2012-2013. Per tant, d'aquí una setmana coneixerem i suposo que sortirem de dubtes d'aquells equips que estan allò entre el descens i la salvació.
Sí, sí. Sí, sí, i a més també sortirem de dubtes del Base Vilanova, que finalment, sí, seguirà.
Seguirà, és a dir que...
estarà a la categoria. A més, l'objectiu d'aquest Base Vilanova és passar per sobre del Vilanova. Sí, que ho té clar, que reforçarà l'equip, molt ben reforçat, perquè vol pujar l'any que ve.
Toni, final ja de la Lliga. El Riudebitlles promociona, el Ribas es queda a les portes, quan tots pensàvem, és allò que dèiem del fora de guió, no?
Sí.
Sembla un final fora de guió absolutament,
de guió, sí.
En què els actors s'han improvisat de tal manera que han tombat la pel·lícula.
Sí, 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 és que ningú comptava amb les Roquetes i aquí ho havien dit, la Roqueta era un equip perillós perquè
jo sempre...
era un derbi
i tu...
ho parlàvem, els derbis sempre porten
sí,
aquestes coses.
T'ho deia tornant de Vilafranca ahir que si el Ribas, què sé jo, ahir hagués jugat
Capellades,
amb un Capellades o amb una noia,
fins i tot un Montserrat Igualada,
sí, sí, o un Hortonenc, no sé,
sí, sí.
Jo penso que el Ribas potser, no dic que hagués guanyat, perquè si tens un mal partit el tens amb la penya jove, amb les Roquetes o amb qui sigui.
Sí, però no el mateix.
Però la sensació de derbi...
És derbi. Ten en compte que 3 o 4 jugadors de les Roquetes havien jugat amb el Ribas.
Clar, i això jo, no? li dona un puntet.
Clar, és allò, no? I és les Roquetes,
sí.
Molt proper a Ribas, és el segon equip,
sí, pràcticament. Sí, és el teu cosí germà, diguem-ho així.
Exacte, i clar, això va fer que la Roqueta jugui un partit molt seriós, i va fer la seva feina, i doncs ja ho va dir el Sergio Izquierdo, aniré amb tota l'artilleria, i tota l'artilleria és un jugador com el Dam, que ell va fer un partidàs i fins i tot va marcar un gol. No va tenir el dia jugadors del Ribas, com el Guille,
que va fallar un penal, sí, sí, sí.
Doncs que encara estan buscant la pilota del penal que va fallar el Guille. Clar, és que són moltes coses. I a més, en dos penals que el van xular a favor del Ribas, i un, segon el mateix Fernando Quirós, no era ni penal.
Imagina't.
El que va fallar el Guille no era ni penal. Per al Fernando Quirós la culpa no és de les Roquetes, la culpa és del seu equip, la culpa és d'ells, que li va pesar molt la pressió, i doncs la Roqueta va fer el que tenia que fer. Després es parla de lo que vulgui, després m'imagino,
sí, sí, que si el Roqueta s'anava primat, sí, sí.
Però jo crec que el Roquetes en aquest partit, si hagués guanyat com va guanyar, doncs segur que hi haurà molta gent que parla malament, i si hagués perdut,
sí, sí,
també
hagués rebut,
aquí era,
sí, sí,
realment l'equip que sortiria perdent, fes el que fes, i al final
d'entrada està bé això que dius, no? Que aquest reconeixement per part del Fernando Quirós,
sí,
que les Roquetes no tenia cap mena de bueno, és com ahir el Sitges, vull dir, el Sitges no és qui condemna l'Espirall a baixar.
No, estava condemnat.
De fet, ahir el Sitges va fer la seva feina, l'Espirall ja estava pràcticament condemnat a baixar.
Sí, sí, a més, tu me vas comentar el que comentava l'ex entrenador de l'Espirall, que estava sentat allà al costat nostre.
Sí, sí, el Tarragó.
El Tarragó, de fet, no va preguntar a nosaltres...
Sí, què feia l'Olivella.
Sí, sí. I nosaltres vam ser el que li van notificar, el de l'Olivella, que ningú sabia res. Doncs ell va comentar això. Clar, això, si no entrenen, què volen fer?
Sí, sí, sí.
El problema no és d'un partit, el problema és de tota la temporada.
Què voleu avui guanyar? Quan...
Clar, si ell ha tingut que marxar i tot, i ha sigut pels problemes. Uh-huh. Pels problemes d'aquests, de que no comptaven jugadors per entrenar. Què vols fer? Que vols arreglar-lo tot en un partit? Clar, si sí, van anar sense cap mena de pressió, sabien que guanyarien en aquest camp, i fins i tot va poder golejar-lo per més gols.
La comparació típica tòpica, l'estudiant que espera l'últim dia a estudiar per presentar-se a l'examen.
Malament.
De 10 exàmens n'aprovaràs un i en suspendràs 9.
Clar, malament. Si no tens que fer tot en un dia, sí, malament. Sí. Perquè
et pot sortir bé, perquè això ha passat.
Sí,
però no acostuma a passar.
La majoria de vegades,
si esperes a l'últim dia a estudiar, normalment
clar.
Poca informació acabaràs retenint.
És molt difícil en un dia fer-ho tot. I és el que volia fer l'Espirall i no va poder. De tota manera va ser molt inferior als Sitges, molt inferior al Sitges. Sí. Sitges és molt superior a l'Espirall i lo pot guanyar cada vegada que jugui, si juga com va jugar ahir, tot i no jugar amb molta intensitat, perquè el Sitges...
No va ser dels millors partits del Sitges, evidentment, però el Sitges al davant
té pólvora.
Té jugadors que són resolutius. Carlitos Contreras va fer ahir un gol, però hauria pogut fer un parell més, tranquil·lament. L'Héctor, que acabà també amb un bon promig golejador, va fer ahir dos golets, i el Gorka també va anotar ahir. I recordem que el Sitges no podia comptar amb jugadors com el Quique Aranda o el Rubén Cortés,
sí,
absents, com dèiem, en aquest darrer partit del campionat. I un Sitges, Toni, que acaba amb 89 gols.
Són molt gols.
Que de llarg és l'equip que més gols ha fet. Carlitos acaba amb 28 gols.
Són molt gols.
Tercer màxim o segon, perquè el Pichichi finalment se'l reparteixen entre el Codro i el Salcedo, tots dos amb 32 gols. Ni ahir el Salcedo va marcar ni el Codro, perquè estava sancionat. Per tant, clar, 28 gols, un jugador que t'assegura aquesta xifra, Toni, és sí, important. Després ja valorarem el que ahir valorava el Manel, no? Que individualment el Carlitos, doncs perfecte, és un jugador que tothom vol tenir, però hi ha el col·lectiu també.
Sí, no, és que compta, s'ha marcat 89 gols. Ell ha marcat 28, no? Queden molts gols, que l'ha marcat el col·lectiu, perquè jugadors com el Quique,
queden 61.
Jugadors com el Quique, jugadors com el Rubén Cortés, jugadors com l'Héctor, que és un migcampista, golejador, que marca gols.
Els defenses també han marcat.
Defensa l'Arena, el David Arenas ha estat un dels golejadors dels Sitges.
Sí, que ha fet un parell de gols. Sí. El Gerard també n'ha fet un parell més.
Ha marcat gols. Javi
González.
Gerard ha acabat una temporada, per mi, la millor del Gerard, de tota la trajectòria esportiva del Gerard.
Uh-huh.
Jo l'he vist de molt petit, aquest nen, aquest noi, i doncs a mi...
Sí,
aquesta,
ha fet un final espectacular.
Aquesta temporada ha estat, per mi, el millor del Gerard, i si continua així, doncs compta la propera temporada amb confiança, amb un equip que ja no serà de transició, que serà l'hora de la veritat, i crec que aquest equip amb el bloc que té, pot fer moltes coses.
Doncs si et sembla, Toni, escoltem el que ens deia ahir el Manel Rodríguez, fent ja balanç d'aquesta temporada d'un Sitges que acaba, com dèiem, cinquè classificat, que acaba com a màxim golejador del campionat, tot i que això no li hagi servit al cap i la fi per acabar lluitant per una plaça d'ascens a la segona catalana. Qüestions de futur també interessants, les que ens apuntava el míster del Sitges.
Jo penso que hem estat... una mica fidels als nostres principis, de jugar tots els partits a la mateixa intensitat, intentar sempre jugar igual, encara que en juguéssim més o a vegades menys, i jo penso que l'equip ha acabat bé i ha sigut un dels trams bons de la temporada, perquè hem fet 4 victòries consecutives, que això no ho havíem fet en tot l'any, i a més doncs, amb gols i en joc, i jo penso que l'equip demostra quan no té tanta pressió a sobre, que té molt de futbol, i llavors ja no es nota tant l'edat, no? Es nota més la qualitat. I aquí és una mica on potser aquests partits s'ha vist, no?
S'endueu el títol, entre cometes, honorífic de ser l'equip més realitzador, si no em fallen els càlculs, 89 gols.
Llàstima aquest número. Sí. Li dèiem al Carlos, te falta un pel 30, fes-lo que són 90, no? Sí. Bueno, 89, 90, 85, són moltíssims gols. I a més, amb aquests últims partits no només hem fet gols, sinó que no n'hem encaixat, que això també és de ressenyar, no?
La llàstima és que aquesta xifra impressionant de gols no us hagi servit per estar un palet més a dalt, no?
Bueno, hem encaixat molts també, sí. no exageradament, però em sembla que hem encaixat uns 50 gols més o menys, i això també són molts gols. Uh-huh. Sobretot a casa, no? A casa ens han marcat molts gols, i això ens ha privat d'estar lluitant a dalt És així, vull dir, si l'equip hagués encaixat 20 gols menys, segurament haguéssim lluitat per pujar.
Parlant de gols, Carlitos acaba la temporada amb 28.
Bueno, i el d'avui 29, no?
Jo crec que amb el d'avui 28.
Ah, bueno, no sé. Bueno, i si... Això no ho sé. No, bueno, hi ha uns que diuen 28, altres diuen 29. És igual, ha fotut també molts gols i ha demostrat que és un delanter amb molta qualitat. Aquest any s'ha vist un Carlitos, jo diria que per sobre una mica dels altres en quant a joc individual, potser no tant en quant a joc col·lectiu, que és una mica la seva assignatura pendent, el saber jugar més amb equip i el ser un jugador una miqueta més... La paraula no en surt, però bueno, més professional, no?
És corregible, això?
Sí. A jugar com juga ell no te'n puc ensenyar ni tu ni a ningú. Ara, a sentar el cap una mica i a jugar més en equip i a viure el futbol d'una forma més professional, això es pot aprendre. La pena de tot això és que el Carlitos pues, bueno, caigui a un puesto on realment tot això no li acabin ensenyant o no ho acabi aprenent i es converteixin en aquells jugadors d'aquestes categories que fa gols i que tothom vol fitxar perquè fa gols, però que no vegin que és un jugador molt jove i que té encara possibilitats d'anar amunt.
Quin tant percent de possibilitats creus que li pots donar a la seva continuïtat?
A la Carlitos?
Sí.
Bueno, jo no vull que es quedi el Carlitos, t'ho dic sincerament.
No vols que es quedi?
No, perquè penso que és un dels jugadors que té progressió i ha d'intentar anar amunt. I a mi em faria molta il·lusió que l'any que ve el Carlitos jugués a la Vilafranca, perquè ja he parlat amb ells, avui l'han vingut a veure, potser no ha fet el seu millor dia, el seu millor partit. Crec que ja fa dies que el segueixen, anirà a fer la pretemporada segurament amb ells. I jo penso que el Carlitos, de fet, pràcticament ja tinc el substitut d'ell, vull dir que si es quedés seria un fitxatge sensacional per nosaltres, però si no es queda no passarà res, perquè la peça, el recanvi del Carlitos ja el quasi el tenim.
En aquest sentit, Manel, sabem que esteu treballant des de fa setmanes per planificar el futur. Com va tot?
Hòstia, pues, és complicat, perquè els que tinc es queden quasi tots i hi ha molta gent que està disposada a venir.
I això és bo, no?
És bo, però ja ens sumen 30, llavors no tants no podrem tindre. Haurem de passar una mica al sedàs. Però benvingut sigui aquest problema, perquè això vol dir que tenim opcions de fer el millor aquí que puguem. Tot i que jo vull mantindre molt la base d'aquest any, perquè penso que hi ha molta fusta i a mi m'han demostrat aquests nanos que evidentment tenen defectes, que evidentment ho hem pogut fer millor aquest any, però també m'han demostrat que tenen qualitat i que tenen un nivell futbolístic bo i d'aquí es pot treure coses. El que està més veritat és que si, per exemple, anem a posar un exemple, el Carlitos no està l'any que ve, doncs un jugador que fa 27-28 gols l'hem de trobar. Això no és fàcil.
No és fàcil, no.
Però l'hem de buscar i l'hem d'intentar incorporar, perquè tindre un jugador gol sempre et dona molta avantatge. Però torno a repetir-ho d'abans, l'equip ha fet 89 gols, Carlitos n'ha fet 27 o 28, com dius tu. La resta d'equip ha fet 60 gols, més de 60 gols. Tampoc són pocs gols, eh? Vull dir que Carlitos ha fet gols, però no ha sigut l'únic, ni molt menys. Tenim un migcampista com a l'Héctor que s'ha inflat a fer gols, per exemple, no? El Rubén Cortés ha fet bastants gols, i després tothom ha fet gols, no? Solament els delanters, sinó que hem vist fer gols a l'Arenas, hem vist fer gols a l'Olmedo de Cap, hem vist fer gols al Javi, hem vist fer gols al mateix Héctor, al Gerard, hem vist fer gols al Javi Marín, al Mela, hem vist fer gols pràcticament en tots. I això també demostra que l'equip intenta jugar amb equip, que no solament tenint un Carlitos podries fiar-te a més d'ell, no? Però no és així, perquè ja et dic que la resta de l'equip ha fet més de 60 gols i això també és una dada que hem de tenir en compte.
Si els que volen venir tenen molta qualitat, ho tindràs complicat per a mantenir el bloc, no?
No, perquè hem d'anar a buscar el que ens faci falta. No, tampoc anirem a buscar jugadors que ja tenim. Anirem a buscar el que ens faci falta. Jo vull mantindre el nivell a dalt. Aquesta és la idea. A darrere és potser on hem patit més aquest any, però també és cert que també són jugadors molt joves i hem vist progressions molt importants com la del Gerard. l'aparició últimament del Gerai, que ha sigut un any molt, 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 molt irregular i ara últimament ha demostrat que té un lloc en aquest equip. Per tant, hem d'intentar reforçar la part de dalt, si és que aquests jugadors de dalt, algun d'ells marxa, perquè no perdem aquesta facilitat que tenim per fer gols.
En el cos tècnic continua tot igual, sí, Manel, sí. Rodríguez i Jordi Serra.
Sí.
Sí, sí, el Jordi ja, ara ja ens hem conegut, hem portat un any junts, penso que la sintonia és total. La meva idea és que el Jordi l'any que ve tingui més responsabilitat en el primer equip, perquè jo també tindré molta feina amb el que és tota l'escola. I bé, hi estarem els dos, igual que aquest any, i bueno, i ara sabent ell una mica com treballem i com ens agrada treballar a tots i ell estan d'acord amb tot el que fem, doncs, penso que serà molt més fàcil. I és que he tingut una sorpresa molt gran amb el Jordi, perquè és un noi que ha vingut amb tot el que ell ha viscut ja com a entrenador, perquè és un tio que té experiència sobrada amb aquestes categories i de més, ha vingut amb una humilitat i amb unes ganes d'aprendre grans, i això amb ell ara l'omple molt i ens dona un avantatge molt gran al club, i és que l'any que ve ell i jo podem fer un tàndem molt bo i a la vegada també podem col·laborar o aportar moltes coses al club, ja que l'Ernest, pues, de moment no seguirà com a coordinador, i també vull que el Jordi sigui la meva mà dreta en tot el que faci al club. Vull dir, penso que la sintonia ha sigut tan bona que en aquest sentit la responsabilitat d'ell té que ser més que la d'aquest any, tant a nivell de primer equip com a nivell de tota la coordinació del club.
Manel, després de dues temporades en què l'equip per categoria potser ja tocava, no?, una temporada més o menys tranquil·la.
Bueno, jo diré que totes les temporades són més o menys tranquil·les segons com tu miris. Aquest any també hem passat moments difícils. Els altres anys era...
Sí, però aquest final no té res a veure amb els dos anteriors. Sí.
No, però els altres dos anys era inevitable, pràcticament, amb les circumstàncies que es va donar, que es va tindre el club i de més. I a vegades sento dir, oh, és que el Sitges té que estar aquí, té que estar allà, però no s'oblidem que el Sitges utilitza les mateixes armes que el Sogorense, que la Penya Jove, que la Fundació, que el Vilanova B, que el Ribes, que a l'hora d'anar a fitxar no podem oferir ni diners, ni pisos a Sitges, ni vacances a Sitges, ni... Tenim que oferir el mateix que els altres, que és
un projecte, no?
Un projecte, serietat. Clar, això és molt fàcil d'oferir. Jo puc fer-te un projecte de puta mare i convèncer-te, després s'ha de complir, no? Per tant, fer un equip, consolidar un equip i intentar fer un equip que dintre d'uns anys sigui l'equip que pugui pujar els Sitges a categories més altes, per molt que ens diguem Sitges, i que és veritat que tenim una història darrere i potser és un club ja que té potser un
pedigrí, no?
Un pedigrí, un nom, un escut, que ja és famós a tot arreu, almenys en el futbol català i de més, però la realitat és que...
És la que mana.
És la que és, i que no tenim... Ara mateix la Munia, per exemple, que és un poblet d'aquí de Vilafranca, que té no sé quants mils habitants i que no té res a veure amb història i amb els Sitges, paga els jugadors. Nosaltres no podem fer-ho. Amb la qual cosa, això et demostra que ara mateix estem per sota inclús d'equips que en teoria haurien de ser molt inferiors a nosaltres. Per tant, les nostres armes són les mateixes que les de tots. Quan anem a parlar amb un jugador, doncs li podem oferir il·lusió, li podem oferir ganes, li podem oferir un projecte, però no podem oferir ni diners ni res material que pugui fer que aquell jugador pugui venir amb més facilitat.
L'última. Seguireu entrenant aquests dies, acabeu ja, fareu una setmana més. Què tens pensat fer?
Bueno, la idea era entrar a la Copa Vilafranca, però ara no es queda la cosa una mica a l'aire, perquè
la derrota
del Ribas ens perjudica, i no sé ells si voldran jugar-la o no. Llavors, bueno, hem de veure.
Dependrà
si no crec,
o no.
No crec que ells quedin massa contents si avui no queden fora de la promoció. Jo vaig parlar amb l'entrenador del Ribas l'altre dia, me'l vaig trobar i em va dir que ell en principi no tenia intenció si d'allò. La idea era jugar a la Copa Vilafranca i mantindre aquest mes de competició. Perquè estem bé, perquè tenim ganes i perquè ens veiem capacitats per guanyar-la.
I perquè si la guanyes t'emportes 1.000 i pocs euros.
És per ells, que jo ja els hi vaig dir, si es guanyen aquests diners, tal com vinguin, us fotré a la vostra mans i feu el que us doni la gana. Ells estaven ja planejant de fer un viatget i de fer alguna cosa, bueno, això ja es veurà. Però el que està clar és que no depèn de nosaltres. Si el Ribas perd i vol jugar-la, doncs no quedarem fora i llavors doncs potser buscarem algun partit amistós per acabar la temporada com vam fer l'any passat. També vull veure alguns nanos de la Blanca, algun juvenil de la Blanca, algun juvenil nostre, aprofitaríem per fer alguna prova ja, per anar veient coses de cara a l'any que ve i a preparar la temporada que ve. No ens queda una altra.
Doncs definitivament sembla que aquesta possibilitat de jugar a la Copa Ràdio Vilafranca, Toni, s'esvaeix perquè el Ribas, segons sí. tens entès, sí que acabarà acceptant i jugant la Copa.
Sí, ahir Fernando Quirón deia que sí, que tenen que començar a pensar la Copa i que sí que la jugaran, entrenant tota la setmana i que jugaran la Copa Ràdio Vilafranca.
Avui a les 9, d'aquí una estoneta, es farà el sorteig del quadre definitiu. Jugaran aquesta, a la que s'incorporaran evidentment els equips de la tercera catalana, el Molanta, el Ribas, la Fundació Atlètic Vilafranca i la Granada. El Sitges, com dèiem, es queda a les portes.
A les portes.
Bé. Bueno, llàstima, però perquè, com dèiem, si la guanyes, home, són uns euros...
Que l'haguen anat molt bé els jugadors, sí, sí. Perquè d'aquesta manera doncs, poden fer un viatget o un sí, sopadet, sí. el que vulguin, perquè sí. anava per ell. Però bé, d'aquesta manera ja comencen a desconnectar i a partir d'ara doncs, treball ja de cara a la propera temporada.
És evident, com deia el Manel, aprofitaran aquests propers dies per seguir una miqueta entrenant, buscant algun amistós per començar ja a provar també els futurs jugadors.
Sí, sí. De tota manera, segons Manel Rodríguez, el jugador té molts. Ara s'acopla els jugadors que ell necessita.
Molt bé. Això pel que fa al Sitges i pel que fa al Sobrense, Toni, ahir un trist comiat, no? Diem-ho així. Tot i que el que dèiem al principi, hem de ser justos. No pot ser que el d'ahir tapi la segona volta. Una altra cosa és si analitzem la temporada sencera. Ha tingut dues parts, la primera i la segona volta, evidentment. La temporada que comença amb un entrenador a la banqueta, amb Andrés Sáez, i que acaba com acaba, i la incorporació del Josu al cos tècnic, amb l'ajuda que ha tingut, també fonamental, de gent com Xifra i Fichi Perea, doncs ha estat clau per entendre aquesta segona volta del Sobrense.
Sí.
Repeteixo, el d'ahir és un mal moment.
Sí, un mal moment, un mal partit, t'agafen malament, la intensitat no la mateixa, tot, no? Però, clar, això no pot treure que tu has fet una molt bona, jo diria sensacional segona volta, ha estat de los equips millors d'aquesta segona volta, i bé, sí que ahir te queda mal rebuts de boca, perquè...
Et queda mal cos, quan l'àrbitre és... xiula al final del partit, perds 1-6,
clar, ostres... Clar, tu pots perdre 1-2, 0-2, sí. O 1-3, si m'apures molt, però clar, 1-6 fa molta mal. Mm-hmm. Queda aquella sensació. El que passa que jo crec que després de valorar com s'ha treballat i això, doncs queda amb això, que ha perdut el Sobrense 3 partits tan sols a la segona volta i a la primera va perdre 10, clar. És abismal
comparativament...
la comparació d'una primera volta a una segona, i en Josu té que estar molt content per la feina que ha fet. Crec que un equip que estava totalment trencat, que estava totalment esfonsat, l'ho ha aixecat. Ha tingut el seu compromís, perquè ell es queixava del compromís d'ahir, però és que el dia de les Roquetes jo me quedo amb això. L'equip estava amb bases significatives i els que van sortir van donar la cara al partit i van aconseguir guanyar. Partits que te surten millor, partits que te surten pitjor, i penso que lo d'ahir va ser un accident per tenir-lo en compte, per valorar-lo, però sempre i quan tu vulguis continuar. I jo penso que la continuïtat del Josu té que ser un fet, perquè això l'anirà molt bé amb ell i el Sobrense.
Tot i que ara ho escoltaran, el Josu ja estava tocat, el veiem allò especialment dolgut, per aquesta qüestió que ell sempre ha remarcat i ha ressaltat, no? L'orgull dels jugadors, no? Aquest compromís que, segons ell, ahir l'equip no va tenir. i que ara una miqueta la pilota està a la taulada dels jugadors, no? I ara demostreu-me que sí que teniu orgull, que teniu compromís vers el club i que puc comptar amb vosaltres per la temporada que ve. El Josu ara definitivament haurà d'acabar valorant si vol seguir jugant o definitivament penja les botes i agafarà les regnes com a entrenador a tots els efectes. Ell parlava ahir que teòricament el d'ahir era l'últim partit seu com a jugador, el del Mario i el del David Granados, i estava especialment dolgut per això, no? Perquè segons ell els seus companys no van ser no van tenir com ho diria, no? Sensibilitat en aquest aspecte.
Sí, el que passa és que, clar, evidentment...
Això són efectes col·laterals, no? Tot
va jugant. Tampoc va ser el millor partit del Mario, tampoc va ser el millor partit de David Granados,
no.
Tampoc va ser el millor partit del mateix Josu.
Sí, sí, ell va dir que...
Molts jugadors.
Ell va dir que només...
Ell salvava un.
Sí, l'Andreu.
L'Andreu. Ell salvava un.
L'Andreu, el Galetti, que va sortir a la segona part, també.
Sí, però clar, el Galetti ja va sortir quan...
Sí, la cosa ja estava...
Els cargols ja estaven bullint, no? I clar, què passa? Que el Galetti va fer el que va poder, no? I ell lo destacava, no? Però, clar, és que no va estar ningú bé, perquè clar, quan perds per 1-6 és per alguna cosa.
El tercer gol és significatiu, el 0-3 de córner directe, gol olímpic.
Aquest marca,
Sí, sí, aquest és el que...
I en el segon minut, no?, de partit.
Sí, sí.
Aquest marca moltíssim, perquè a partir d'aquí, doncs, els suplents fins i tot no es temien lo pitjor, encara més gols,
David Granados de penal, doncs, va mig... Maquillar
una miqueta
el seu últim gol defensant els colors del Sobrense.
Sí, maquillar una miqueta, però jo torno a repetir el mateix. Jo penso que el que té que valorar el Josu és el que s'ha fet, el que ha aconseguit, i comptar a partir d'ara. Ell treballa de zero, ell té que fer l'equip. Jo penso que ell farà l'equip que amb ell li interessa i l'agrada, i el que té compromís, el jugador que tingui compromís, que se comprometi a estar tota la temporada amb el Sobrense. Ell quan va arribar se va trobar un equip fet, i ara doncs lo pot fer ell. Jo valoraria molt això, i crec que el camí del Josu és el Sobrense, com a mínim el proper any. Després ja parlarem.
I ens agradarà també preguntar sobre qüestions més futures al president, el Manu, que si no hi ha contratemps el tindrem dimecres aquí a la tertúlia Pilotes Fora.
Sí,
no serà un bon moment perquè el Manu ens faci un balanç d'una temporada difícil per al Sobrense. Difícil, no només pel que fa al primer equip, sinó perquè el futbol femení també ha tingut els seus moments compromesos, sobretot pel que fa al primer equip, al sènior A. I bé, el Manu ens haurà d'aclarir algunes coses dimecres.
Sí, que ell també, sense dramatitzar molt, pot treure les valoracions positives de que l'any que ve puc comptar amb un equip a la primera catalana, de jugadores que ja estan fetes, que és el segona divisió, la segona catalana,
sí, ara
està fent una bona campanya.
El femení ha de mirar ara més que mai cap avall.
Clar, cap avall i mirar el futur.
Sí, sí.
La preferent...
Quan dic mirar cap avall és mirar el que tens al segon equip.
La preferent que feia història, doncs, no l'has pogut salvar.
Sí, sí.
Doncs ara el que tens que fer és treballar el que tens avall. S'està fent bona feina des d'avall, perquè l'equip aquest any que ha jugat a la segona divisió, doncs ha fet un magnífic campionat, ha quedat 600 o 700.
Sí, sí.
Doncs, i ara treballar amb aquestes noies i seguim treballant la formació. Sabem que està a dalt, no és rentable pel Sobrense, està en una categoria com la primera catalana. Jo penso que és una bona categoria pel Sobrense.
No es perdin el que ens comentava ahir el Josu, un Josu Julián abatut, trist, empipat fins a cert punt, fent balanç ja no només de la desfeta d'ell, sinó de la temporada, almenys de la part que ell n'és especialment responsable, que és la segona volta.
Bueno, faig una lectura... estic molt decepcionat de l'actitud de tots els jugadors, excepte 3 o 4, i ho sento molt, ja els he dit a ells. Era per respecte al David, per respecte al Mario, per respecte a mi, que en principi no jugarem més, però no hi ha... m'han demostrat que no els hi ha pogut motivar. Llavors, doncs, bueno, doncs, suposo que part de culpa és meva, de no saber motivar els jugadors, però s'ha de tenir una miqueta d'orgull. O sigui, tu pots perdre 0-1, pots perdre 0-2, però quan perds 1-6, mínim s'ha de córrer. I s'ha de deixar l'àrbit, s'ha de deixar de discutir els companys i s'ha de córrer, i punt. I i crec que estan molt, molt ben acostumats. Molt ben acostumats a tenir-ho tot i a no tenir que córrer per tenir minuts. I això no passava fa 10 anys. Fa 10 anys, si no corries, t'anaves a la banqueta. I ara, doncs, potser jo he patit... Bueno, potser no s'ha pogut motivar, ja us dic. Jo no s'ha pogut motivar i és molt fàcil dir que, bueno, és que la toquen molt bé. És que es mouen molt. Són 11. Són 11 i crec que a la mitja part hem parlat les maneres de solucionar. El que no pot ser és que al primer minut et fotin un gol de córner directe. Això no pot ser. No sé què voleu que us digui.
Sí, no, entenc que avui fer un anàlisi mínimament positiu no es pot. Perquè, clar, si et dic què salves d'avui, no sé què em diràs.
Què salvo d'avui? L'Andreu. Salvo l'Andreu. L'Andreu és l'únic que ha donat tot. Tot. No li puc demanar més. No li puc demanar més. Ha jugat a l'altra esquerra, ho ha donat tot. Després a la dreta, ho ha intentat. I no ha pogut més. No li puc demanar més. El Galetti ha sortit, ho ha donat tot. Tampoc li puc demanar més. L'Abril ha sortit lesionat per ajudar l'equip, per retre una miqueta d'homenatge al David, perquè la meva pregunta és on estan els companys que falten aquí avui. On estan els companys que falten aquí avui? La meva paraula el primer dia va ser compromís i aquí ens hem salvat i vinga. Que jugui qualsevol, és igual. I clar, anaves sortint bé, anaves treballant els partits, anaves guanyant el Roqueta 0-1, anaves guanyant el Capellades, anaves guanyant el Ribas, però clar, em ve un equip amb 3 o 4 tios de tercera divisió, perquè això espero que ho digueu.
Però clar,
això és... No sé si és lícit, fer això, de baixar 4 tios de tercera divisió. No sé fins a quin punt és lícit,
Sí, que jugaven la Lliga, home.
Com?
Que jugaven la Lliga.
Que jugaven avui.
Ja, res, però jugava la Lliga, ells.
Sí, perfecte. No, tenen totes les opcions de fer-ho, però bueno. No sé fins a quin punt la xarada ens té tanta... Tanta d'això, no ho sé què els hem fet nosaltres. Però bueno, molt bé, moltes felicitats, grans jugadors de tercera divisió. Però bueno, contra un equip que avui no ha assistit, O sigui que, bueno, el futbol va i torna. El futbol va i torna. Aquest any ens han fet 10. Ja tinc ganes de trobar l'any que ve el Vilafranca, jo. Ja tinc ganes de trobar el Vilafranca. Perquè us asseguro que ho donaré tot per guanyar el Vilafranca. Perquè que un equip faci 10... No.
Entenc, Josu, com et deia al principi, que avui no és el millor final, sens dubte. És el pitjor, no? Però intentant ser una mica positius, crec que la trajectòria de l'equip, almenys des que tu l'agafes, si exceptuem Vilafranca 1 i Vilafranca 2, sí. Penso que, home, en línies generals, el Sobrense ha anat creixent, no?
Sí, no. Jo us ho vaig dir al Toni la setmana passada a les Roquetes.
Home, la primera volta va perdre 10 partits, sí. La segona volta s'ha perdut 4.
3, no?
3, sí, 3 partits, 3. Correcte, 3 partits.
Aviam, ja li vaig dir al Toni, em donava igual... Si guanyàvem o perdíem aquesta setmana, jo estava content amb l'equip i estic content amb l'equip en regles generals. Uh-huh. El que no podem fer és avui sortir a no fer res. O sigui, el partit l'hem tractat com un mes. O sigui, l'hem preparat, hem parlat del que feia el Vilafranca, hem parlat del que havíem de fer nosaltres i no hem fet res. No hem fet res. Jonathan, com sempre, discutint. Les decisions de l'entrenador, avui ha tornat a les andades. L'entrenador li ha demanat, si us plau, desmarca't a l'espai perquè ets bo a l'espai i no ets bo al peu. I jo no sé què li han dit al Vilanova, què li han dit als jocs on ha jugat, però ell ve a rebre el peu perquè vol jugar al peu i no es dona compte de que no ajuda a l'equip. Al Denis li ha sobrat un toc més en cada jugada, El David està molt nerviós, No ha sigut el David de cap dia. El Lauger fora de lloc, Jordi fora del partit, Mario fora del partit, Javi Josu fora del partit i Xavi Areu fora del partit. Salvo l'Andreu, ja us ho he dit, salvo l'Andreu i l'Albert fora del partit totalment. Ja us dic, crec que en línies generals estic content, però crec que ens hem de ser autocrítics perquè no ens podem, no podem ser tan conformistes de venir aquí que ens facin sis. Això el Sobrense no pot permetre. Jo, de veritat, que crec que no ho pot permetre.
Probablement ara, Josu, ho canviaries tot, no? Faries un reset, però crec que amb el pas de les hores suposo que això es veurà una mica diferent, no?
No canviaria res. L'equip faria el mateix. És el que havia de jugar i és el que es mereix jugar.
No ho dic més de cara a la temporada que ve.
No. Ja dic, estic molt content amb els jugadors que estaven avui. Però s'ha de saber tot. El Xavi Hereu no anava a jugar, però el Pulido estava veient les motos al Montmeló i ha arribat 2 hores tard a la convocatòria. Xavi Hereu ha entrat. Xavi Hereu tenia el camp més a Lloret que aquí. I això s'ha notat. S'ha notat? I s'ha de dir les coses. Mm. Llavors, és molt fàcil dir que canviaries. No canviaries res. L'equip és el que és i els que han vingut a entrenar són aquests 11. Aquests 11. Els altres no han vingut a entrenar. Mm. Llavors, no poden jugar. A partir d'aquí, els que hem jugat hem de ser autocrítics i demanar-nos una miqueta més. Perquè és que si no serem mediocres. I a mi no m'agrada ser mediocre. Mai ho he sigut sempre guanyador. I avui me'n vaig... Bueno, me'n vaig dubtant molt si continuaré jugant. Jo no puc retirar-me així. De veritat, us ho dic ara. I ara sí, això sí que d'aquí unes hores potser canvio d'opinió, però ara mateix... Dubto molt. Dubto molt, ja li he dit el xifre. Dubto molt d'entrenador i dubto molt de jugador.
I això és el pitjor que et pot passar, suposo, no?
No m'ho he imaginat. Ho tenia molt clar. I clar, ara te'n vas d'aquí... Bueno, pensant que ens has ensenyat bastantes coses en aquests 5 mesos i en 90 minuts se'n van a Norris. Pues no sé, em fan dubtar.
A veure, no és treure ferro, l'has fet bé, l'equip ha funcionat. Potser el millor dintre de l'opció és que ha estat l'últim partit de la competició i ara tens un temps per poder treballar l'equip. Però treballar com a tu t'agrada i no com te lo van deixar.
Sí, però saps el que passa, Toni? Que portem un mes, siguem 12 entrenant, 13 entrenant, i la gent, quan va veure la salvació, va dir, bueno, Sobrense ja vindrem els diumenges. Llavors, quan et passa això, és molt difícil motivar els companys a estar cada dia al peu del canó, vinga, va, Pablo, vine, sisplau, diumenge. No sé res, no ens agafa el telèfon. Ignasi, no sé res. Ja et dic, Galetti, pues el pobre noi ha vingut a treballar i s'ha posat les botes. Ja et dic, Pulido a la grada. Candel, lesionat. Abril, tocat. Edgar, no sé ni qui és l'Edgar, perquè bueno, no és de l'equip. Què voleu que us digui? Ara mateix, és que ara mateix no puc pensar en preparar l'any que ve quan avui porto tot el dia nerviós perquè em retirava i fem el ridícul total i no som companys com perquè el David se'n vagi a casa amb un bon regust de boca, el Mario igual i jo igual. No som companys per fer això. No hem sigut companys avui i ho haig de dir. I ja us ho vaig dir, el primer dia els hi vaig demanar compromís i avui no hi ha hagut. La paraula no ha existit. No pot ser. El Vilafranca no ens pot fer 6 gols.
Més enllà, Josu, del resultat i de com han anat les coses avui, et demanaria David Granados, avui diu adeu al futbol, no sé si al Sobrense en particular o al futbol en general, però bé, ha estat un jugador també important en els últims anys aquí al Sobrense. Què em pots dir?
Què us diré del David? El David ha sigut com el meu germà. David ha sigut un jugador molt important pel Sobrense, òbviament, i espero que segueixi siguent d'alguna manera, pues no sé si com a ajudant, no sé com, però que segueixi estant per aquí i que no faci pues, com van fer molts jugadors que sentien molt el Sobrense i van desaparèixer, no diré noms, però cadascú ja sap qui va jugar aquí 10, 12, 17 anys i després no apareix més. El David espero que compleixi les seves paraules i ell ens ha promès que l'any que ve continuarà d'alguna manera vinculat al club. Mario igual i
tu?
I jo igual, d'alguna manera. Jo no sé si d'alguna manera continuaré o d'entrenador o de jugador. el que em fa dubtar molt si és d'entrenador. Però clar, retirar-me així...
De què depèn?
Perquè... No, ara depèn dels meus sentiments i del Vilafranca, però ara mateix dels meus sentiments. O sigui, ara mateix no em veig en cor d'entrar aquell vestidor i no dir el que penso. Llavors, bueno, espero aixecar-me demà, veure-ho d'altra manera, espero dimarts que estigui tothom entrenant. Això vol dir que la gent s'ha donat per al·ludida i malgrat hagi acabat la Lliga, tothom ha d'estar entrenant aquí dimarts, només per orgull, els lesionats i els no lesionats, no hi ha excuses, i que em facin motivar. Jo crec que la pilota la tenen ells ara, els jugadors. Jo he donat tot, el Fitxo ha donat tot i el Xifra ho ha donat tot pel club. Els jugadors ho han donat tot fins avui. Avui els hi toca a ells la pilota, tornar-la a la motivació dels entrenadors. Crec que sempre dieu que els entrenadors han de motivar els jugadors, a vegades els jugadors també han de motivar els entrenadors, perquè jo m'he buidat aquest any, jo m'he buidat, jo ja no sé més què més fer, he plorat, no he dormit, he preparat el partit amb vídeos, sense vídeos, parlant amb jugadors, fent motivació a través de missatges, enviant missatges personals a cadascú, parlant jugador per jugador, fitxant jugadors nous, anant a veure partits, més no puc fer. Llavors crec que ara toca que ells sentin a casa i diguin: què volem ser? Volem ser un equip mediocre com ho érem amb l'Andrés? Vale, parlem amb el Manu i fitxem amb un altre entrenador. Volem ser un equip guanyador? Vale, tenim el Josu, anem amb el Josu. Si volen un equip guanyador, jo estaré. Si no volen un equip guanyador, jo no estaré.
Fins a quan entrenaràs de la setmana?
De moment aquesta setmana segur, dimarts i divendres, i depèn de la resposta dels jugadors la setmana que ve també, i a partir de la setmana que ve en principi descans. O sigui, un parell de setmanetes intentarem fer.
Molt bé, Josu, doncs escolta'm, gràcies almenys, perquè avui és l'últim partit de la temporada, i gràcies per la deferència que sempre has tingut vers nosaltres, i bueno, sort en el futur és demà ja, sí, el futur és demà, i bueno, decideixis el que decideixis, bé estarà.
Gràcies a vosaltres també.
El que passa que és bo que et decideixis continuar demà, per veure sobre-se.
Ojalà.
Doncs clar, com sempre, i contundent, Josu Julián. Ens hagués agradat fer un altre tipus d'entrevista, de més alegre, si cal, no? Com a últim partit de la temporada. Però bé, tocava el que tocava, Toni, i com deia el Josu, ara toca ser més reflexiu que mai, no? Sobretot per part dels jugadors.
Sí, sí, sí.
Després ja decidirà ell si continua com a jugador, com a entrenador, i a partir d'aquí doncs anar lligant la resta.
Sí, sí, estic molt d'acord, no? El que passa que jo torno a pensar el mateix, tot és qüestió d'ell. Ell és el que té que decidir i és el que té que obligar el jugador, perquè ell li té que demanar com a principi, li va demanar compromís, i ara és el moment, perquè
sí, però
ara ell, ho faràs tu.
Però ell t'està dient una miqueta que ell ja ha fet tot el que ha pogut.
Sí, però fins ara...
Encara,
però
ell creu ara que són els jugadors els que han de crec, convèncer el míster de que continuï.
Sí, però jo penso que els jugadors estan, a veure, volen, la majoria d'ells, que continuï l'entrenador, perquè saben que la solució d'aquest Suburense han tingut una prova ja, abans que el Josu, no? I ells tenen que valorar-lo tot això. Passa que els jugadors moltes vegades també miren molt per ell, i no tothom pensa igual.
No, el jugador per se és egoista, és...
Però la majoria
sempre vol jugar, sempre...
I si li dius una cosa que no l'agrada, doncs està maldita, quan és per el bé d'ell. Perquè si un entrenador te diu quelcom, doncs és per alguna cosa que tu no fas bé, no? I té que escoltar-lo, no? A veure, jo penso que la majoria d'ells estan d'acord de que continuï el Josu, i lo motiva. Fins i tot diria que algun altre jugador continuarà aquí si continua el Josu. Si el Josu no continua, jo no sé què passarà, però per mi és el Josu el que té, així com al principi li va obligar amb ells canviar d'actitud i compromís, ara seran jugadors que ell mateix comptarà amb ells, que no, no estarà fet a l'equip, que ell farà l'equip. I si el Josu, el Josu té credibilitat per part dels jugadors, malgrat que ell ahir estigués potser un xic decebut, però té credibilitat, els jugadors creuen en el Josu, doncs és ell el que té que marcar-li la direcció als jugadors.
Doncs aquest és el final d'una història que va acabar ahir, que continuarà evidentment en propers dies i en properes setmanes, perquè és ara quan s'ha de decidir el futur de les plantilles, des del punt de vista més tècnic, d'entrenadors, evidentment, fins a els jugadors. I tot això s'ha de decidir, creiem, en les properes setmanes, perquè si no l'estiu ja el tens al damunt i els jugadors compromesos amb altres equips i aquelles històries que sempre passen, que si fas tard et quedes una miqueta amb la mel als llavis. Tanquem carpeta futbolística, si els sembla, res. Posa'm una sintonia, Jordi, i fem 4 punts de bàsquet. Molt probablement avui ens passarem de l'hora, però bé, és l'últim. Avui ens permetran aquesta petita llicència. Hem de parlar de bàsquet perquè aquest passat dissabte es va celebrar al pavelló de Pinsbens la cloenda del Club Bàsquet Sitges. Molt bon ambient, molta gent, molta calor també a les instal·lacions de Pinsbens per assistir d'entrada al partit d'anada de les semifinals del Campionat de Catalunya de la Tercera Catalana. El Sènior B va perdre 61-69 amb el Caldes. Un mal partit en línies generals el que va fer el conjunt de Fermí Sánchez, que va només va guanyar l'últim parcial, 16-22 al primer, 16-19 al segon, 18-22 al tercer i 11-6, com dèiem, l'únic que guanya el conjunt sitgetà. És un mal menor, són 8 punts, són perfectament remuntables, però no serà fàcil. El Sènior B haurà de fer una petita gesta aquest proper diumenge a Caldes de Montbui per tractar de ser a la final i endur-se aquest títol de millor equip de Catalunya de la Tercera Catalana. Això una. El club va aprofitar, com dèiem, la jornada de dissabte per lliurar doncs, els obsequis, les medalles, els trofeus als millors jugadors de tots i cadascun dels equips, des dels més petits fins al sènior A, fins al conjunt de l'Edu Pinheiro, i vàrem assistir després a un partit, creiem que excepcional, la quarta edició del trofeu Nàcex de bàsquet de veterans entre els veterans del Futbol Club Barcelona i els veterans del Reial Madrid. Al final, victòria clara, creiem, del conjunt madridista, que es va imposar per 101-77. Ho hem dit Toni a la prèvia, però el Reial Madrid va ser millor que el Barça.
Sí, sí.
Els Arlauques, Angulo, Sanz
van guanyar tots els quarts.
Sí, sí, van ser superiors.
Van ser superior en tots els quarts.
El Barça tenia algunes baixes, també.
Van anar augmentant mica en mica i al final doncs, van acabar ja passant els 100 punts.
Però ens va agradar molt veure determinats jugadors. Nacho Solozábal, que per ell els anys no passen. Sembla el mateix Nacho Solozábal de fa 20 anys. Ens va agradar molt, ho dèiem també abans, veure Palacios, Darder, jugadors que han jugat aquí al Club Bàsquet Sitges en l'etapa d'Enric Pinyol com a entrenador, José Luis Galilea,
sí.
En fi, jugadors que han estat al més alt nivell del bàsquet europeu i bé, del Real Madrid ja ho han dit, Arlaucas, Lucio Angulo, Sanz, Beirán, en fi, història viva del bàsquet europeu i mundial.
Sí, sí, que continuen en bona forma i que a més espectacle.
Sí, sí. I queixant-se quan l'àrbitre no els assenyala alguna falta personal, en fi, l'esperit competitiu el mantenen.
És el bàsquet ofensiu total, sí, allà sí. No defenia ningú, allà tothom volia atacar i clar, és el que agrada, no? Perquè clar, el bàsquet competitiu és molt defensiu, aquí, doncs com no t'ha jugat res, tothom vol encistellar i el Madrid estava en una forma extraordinària.
La quarta edició del trofeu Nàcex de veterans, les tres primeres les va guanyar el Futbol Club Barcelona i aquesta quarta edició se l'endú al Real Madrid de bàsquet. Una anècdota, si volen, els jugadors del Real Madrid que van venir amb l'autobús del Barça.
Sí, dels campions.
Sí, sí, l'autobús dels campions de la Copa del Rei.
La Copa del Rei.
Era curiós veure arribar l'autobús del Barça
i baixar els jugadors del Madrid.
Sí, sí.
Perquè van passar a tots.
Evidentment, això té una explicació, i és que els jugadors del Madrid devien estar a Barcelona
i van anar a recollir-los.
En fi, que sabem també que el Madrid, com ens va dir el Roger Esteller, ha tingut una molt bona predisposició des del primer moment en què es pensa en ells com a rival per aquesta quarta edició del Trofeu Nàcex.
Sí, sí, a més se'l veia molt amics, quan va acabar el partit.
Sí, sí, evidentment, jugadors que han compartit molt de parquet.
Sí, molt de parquet.
Han compartit molts...
I bons moments, tant per un club com la... Potser...
S'han repartit alguna garrotada, també, que això ja forma part, eh?
Potser algun d'aquests jugadors són història viva del Madrid. De los millors moments, eh?
Sí, sí.
Perquè ara el Madrid no passa per el moment que passava abans.
No, evidentment, però bé, en fi. Un bon espectacle el que van oferir aquests jugadors veterans del Barça i el Reial Madrid. De quins moments, Ernest Serra, l'Ernest que s'acomiada també del càrrec de director esportiu de l'escola de futbol base de la Unió Esportiva Sitges, Fernando Molinos, un Ernest Serra que creu que ha arribat el moment d'oferir el relleu, en aquest cas a Manel Rodríguez, si no hi ha cap contratemps que així ho faci tombar. I serà interessant, doncs, que l'Ernest ens vingui, ens parli, ens faci balanç del que han estat aquests primers anys de vida de l'escola de futbol base de la Unió Esportiva Sitges i, per què no, preguntar-li també com veu els Sitges del futur. Per tant, d'aquí uns moments, com dèiem, en conversa amb l'encara director esportiu de l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges, Ernest Serra.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.